11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Hoy es un día de contrastos. Es triste y alegre. Y ahora te explico por qué es triste. Perquè ha començat la guerra d'Ucrània i Rússia i és una guerra que ens toca molt a prop i que tindrà conseqüències econòmiques, socials i ja veurem si no va més enllà. Però alegre alhora perquè avui, i ho teníem tot preparat, però mira, les coses van com van. Avui comença el carnaval, és una festivitat plena de colors, de diversió i d'alegria. Per tant, dia de contrastos, d'alegries i de pena. Soc el Ricard Álvarez. Va, que comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous, com dèiem, 24 de febrer. Ara mateix, les 12 i 21 minuts, 14 graus a la ciutat de Lleida, amb vent però molt fluixet, i és un dia pràcticament assolellat. Amb núvols alts. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres també la Imma Sabater, infermera veterinària de Anadon Veterinaris. Amb ella parlarem d'una cosa tan important com seguir un tractament, però seguir-lo i acabar-lo. És a dir, és difícil a vegades identificar la malaltia, proposar un tractament, però després s'ha de seguir i s'ha d'acabar. I és molt important. En parlarem amb la Imma Sabater. I a partir de dos quarts de... No, i per arribar a la una, que ja m'avançava, de salut i de nutrició parlarem amb el Christian Didier. A partir de la una, és dijous, les escapades de nieve amb el David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure i de cara al cap de setmana. Seguint, de totes maneres, l'actualitat d'aquesta guerra que ha començat entre Ucrània i Rússia. Segurament a dos quarts de dues hi haurà connexió en directe amb el que ens ha d'explicar el president d'Espanya, Pedro Sánchez. Però vaja, això serà d'aquí uns quants minuts, per tant no avancem aconteixements. Ara, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de núvols mitjans i alts al cel i cels ennuvolats al Pirineu, on s'esperen precipitacions febles i disperses a últimes hores, amb la cota de neu que baixarà fins a uns 1.500 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis de la resta, amb unes màximes de 20 graus a la Seu d'Urgell a Lleida, de 19 a Balaguer i a Tàrrega i de 15 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà divendres, esperem intervals ennuvolats al cel i al Pirineu. Tindrem cels ennuvolats amb precipitacions febles a primeres hores amb la cota de neu al voltant d'uns 1.300 metres. Per últim, les màximes baixaran demà amb uns valors que rondaran els 17 graus a Lleida capital, a la Seu d'Urgell i a Balaguer, els 16 a Tàrrega i finalment els 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, 12:23, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La informació global la tens, te l'expliquem des de COPE i, evidentment, t'explicarem en directe qualsevol canvi que hi hagi a la situació que s'està plantejant des d'aquest matí, des de les 3-4 de la matinada, quan han començat els atacs a Ucrània per part de Rússia. Però ara busquem la que també ens interessa, la de casa nostra. Per això, COPE Lleida, t'acompanyem de dilluns a divendres des de 12 i 20 fins a arribar a les 2. Comencem parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 35 anys que suposadament hauria tallat diversos trams del tub que transporta el gas per la façana i el sostre en uns edificis del carrer Josep Irla de Mollerussa. Ja m'explicaràs exactament el benefici o els diners que s'aconsegueix amb 4 tubs de coure per fer malbé tota una instal·lació de gas, a més, amb el gas corrent per les tuberies. Que qualsevol xispa, qualsevol història, acaba fatal, la història. Doncs fins a quins punts arribem. Ahir t'ho anunciava. que ja s'havia publicat que Lleida obtenia 6,3 milions d'euros dels fons Next Generation per implantar la zona de baixes emissions a la ciutat i millorar la mobilitat a la ciutat. Vaig tenir l'oportunitat, a més, de mantenir conversa amb un oient que va trucar, crec que es deia José María, i d'altres oients que veu deixar missatges de veu al nostre WhatsApp, al 664-526-180. I està clar que el tema de pacificar les ciutats és un tema controvertit i és un tema que s'ha de mirar des de tots els punts de vista. No ens en podem deixar cap. El que està clar és que hem d'intentar pacificar les ciutats. Quan dic intentar pacificar les ciutats, vull dir que es pugui caminar i anar amb patinet i amb bicicleta pràcticament per tota la ciutat. Intentar reduir el soroll de les ciutats és altíssim. Però alhora no hem de penalitzar ni a l'autònom ni a la persona que se'n va a comprar per tota la setmana, ni a la persona que, escolta, té mal al genoll i pràcticament necessita acostar-se fins on ha d'anar amb vehicle. Clar, tot això requereix de gent amb ments obertes i brillants, que no tenim a l'Ajuntament, perquè pensin una solució global des de tots els punts de vista. Però no els tenim. No les tenim, aquestes persones, ni aquestes idees, res. A canvi, ens donen 6,3 milions d'euros i 2 milions els destinarem a fer més carril bici i més voreres. Però sense pensar res. Sense pensar si allò complicarà el trànsit, si els cotxes que hi ha en aquell carrer aparcats, on es posaran, res. No donem alternativa, no donem solució a la resta. Simplement, escolta, ens han donat aquests diners, anem a gastar-los. Però sense pensar res. I reitero, el tema de la mobilitat urbana és un tema que s'ha d'atacar des de tots els punts de vista, absolutament tots. I que si fem una cosa, no n'espallem dos. Pel que van dir on es posaran aquests milions, no sembla que sigui així. No sembla que sigui així, per desgràcia. Escoltem el primer tinent d'alcalde de la Paeria de Lleida, Toni Postius, que ens explica que amb l'ajut es podrà acabar la xarxa del carril bici i millorar la mobilitat al polígon El Segre.
Completarem tota aquesta xarxa de carril bici que avui en dia doncs, la teníem a trossos, mal acabada, en alguns casos insegura. Per tant, ens permetrà que aquests eixos, que també permeti la mobilitat segura, començarem a arranjar per fi, després de dècades de deixadesa, el polígon del Segre.
Clar, resulta que el polígon del Segre està deixat, això ho tenim clar tots, però no ens podem ficar les medalles de... Mira, és que ara ho farem, no? Haver-ho fet fa 2 anys... O sigui, ho fem perquè ens donen els diners per fer-ho, però no hem estat capaços, si havíem detectat que aquesta mancança era tan greu, d'agafar part dels pressupostos i començar a destinar-los per millorar. O sigui, Europa ens dona diners i ara diem, mira, que nosaltres ja hem pensat que, home, com que ningú ho havia fet, ho farem nosaltres. Fa més de 2 anys que esteu al govern. Ja s'hagués pogut fer. I l'altre, reitero, que omplir la ciutat de carrils bici, que jo sóc gran defensor, que la gent pugui anar amb bicicleta i amb patinet per la major part de la ciutat, però també reconec que omplir la ciutat de carrils bici sense cap mena de sentit és molt contraproduent. Molt contraproduent. Donem-li solució a la persona que ens està escoltant, que té un vehicle, que paga els seus impostos i que vol circular per la ciutat. Donem-li una solució, una alternativa. Pàrquings dissuasoris, molts. Una xarxa de servei de transport públic com Déu mane, per exemple. En fi, ja veieu que al final és un tema controvertit. I repeteixo, que la mobilitat urbana és una cosa que no hem de deixar per demà, que s'ha de solucionar ja. Però necessitem persones brillants i amb ments obertes perquè pensin solucions que incloguin tots els punts de vista, tots els de l'autònom, els de la persona gran, els dels joves, els que treballen a 4 llocs, els que simplement no volen caminar. S'ha de buscar la solució per englobar-ho tot. A tot això, la plataforma Som Veïns i Veïnes ha presentat una proposta per convertir en zona de vianants tot el centre històric de la ciutat de Lleida, de la mateixa manera que han fet moltes altres ciutats amb els seus barris antics. Sempre dic el mateix, quan ens comparem amb d'altres ciutats, ho comparem tot, sisplau, perquè clar, si només comparem el que ens interessa, doncs malament anem. Si ho hem de comparar, ho comparem tot. El centre històric de qualsevol altra ciutat segurament no està tan degradat com el nostre. Vull dir, comencem per aquí. Qualsevol centre històric de qualsevol altra ciutat segurament té pàrquings dissuasoris. Comencem per aquí. I quan tinguem tot això fet, doncs escolta, tanquem-lo els vehicles si voleu. Doncs tanquem-lo els vehicles. Però estudiem-ho abans i donem solucions abans. El portaveu de Som Veïns i Veïnes del Centre Històric de Lleida, Josep Maria Muñoz, explica per què demanen convertir el centre històric en zona peatonal.
Hi ha moltes zones que estan fetes en plataforma única, val, que ja estava previst quan se van construir, doncs, que fossin vianalitzades. El que fem ara és ja anar el pas més enllà, que és vianalitzar totes les zones i permetre la circulació a molt baixa velocitat per als veïns i les veïnes que hi viuen, per als serveis que donen als negocis i a les empreses que hi ha al centre històric, evidentment pel transport públic i pels vehicles d'emergència, però que la resta de vehicles, com a qualsevol altra ciutat, no accedeixen al centre històric.
Bueno, a tot això també sorgeix el dubte. Ara m'enviava un missatge un oient que em diu, però això qui ho ha de decidir? Tota la ciutadania o només la gent que viu al centre històric? Tornem al problema habitual. Això qui ho ha de decidir? Qui ho ha de decidir? Ho han de preguntar? No ho han de preguntar, per començar. I si ho han de preguntar, a qui ho han de preguntar? A qui? Clar. En fi, va, canviem de tema. Seguim a Lleida Ciutat, perquè el pavelló 3 de Fira de Lleida tornarà a acollir un any més els temporers sense sostre que arribin a la ciutat per treballar la campanya de la fruita. Aquesta mesura s'adopta perquè estan a l'espera d'iniciar els treballs de construcció de l'equipament multifuncional del barri de Pardinyes, que farà aquesta funció, i entre d'altres, en un futur. La previsió era que la campanya 2023 ja no s'hagi de fer al pavelló, o sigui, la d'aquest estiu no, la de l'estiu vinent, però veurem com acaba tot plegat. I l'empresa, la promotora del Parc Comercial de Torresalses, Eurofund Parc Lleida, ha presentat al·legacions al pressupost municipal per aquest any, en les quals reclama que s'inclogui 100 les partides per disposar dels terrenys necessaris per ampliar i desdoblar el vial d'accés, que és a l'avinguda Víctor Torres, i per licitar i adjudicar les obres. Ja veieu que també és un tema que no s'acaba mai. Per cert, amb tema sanitari, en els darrers mesos han aparegut diversos brots de sarna a residències, hospitals i també a nivell particular. La divulgació d'alguns d'aquests casos a les xarxes socials ha creat una certa alarma i s'ha vist que amb la pandèmia s'ha multiplicat l'afectació d'aquest problema. Per tant, una altra de les coses que li hem de donar les gràcies, ho dic entre cometes, a la pandèmia. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran acolliran 67 fires enguany, el doble que el 2020, per l'esclat de la pandèmia, de la Covid-19 i pel confinament domiciliari. Segons el registre d'activitats, aquests territoris aglutinaran el 16% de l'activitat firal prevista a Catalunya pel 2022.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en El Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos LG Art Cool Mirror y 10 años de garantía en el compresor.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en LíneaDirecta.com o en el 917 700 700.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
I ara és el moment en el que marxem cap a Nadon Veterinari. Ja saps que tots els dijous parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, des de Nadon Veterinaris, doncs per a parlar dels teus animals de companyia, de cosetes que et puguin interessar. I que et recordo que els pots visitar al carrer Segrià número 11, a la ciutat de Lleida. Que els pots trobar a internet, a nadonvet.com o a les xarxes socials, i que després tenen aquest número de telèfon en el que contesten sempre, sempre, a 24 hores al dia, de nit també, i de matinada també, i 7 dies a la setmana, dissabtes i diumenges també. Per emergències, 973-266-388, 973-266-388. Si truques amb horari comercial, doncs et contestaran des de la botiga, cap problema. Si és una urgència mèdica, doncs veterinària, també et passaran al veterinari. Però si truques fora d'horari comercial, et contestarà sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, escolta, contesteu sempre, però que la gent entengui que una emergència és una emergència, que no és qualsevol cosa.
Correcte.
Ho dic perquè, escolta, que sí, que si truques a les 2 de la matinada et contestaran, però que no sigui que, jo què sé, és que el veig una mica inquiet avui el gos. Home, pues, si el veus inquiet però està normal, ens esperem al l'endemà al matí, no?
Exacte. Però una urgència no és tinc el gos que vomita fa 5 dies.
No, correcte. Sí, també tens raó.
A les 3 de la matinada no ho és, llavors.
No, ja era un problema fa 5 dies. O sigui, no, clar, és veritat, això. Escolta, ara que parlem de malalties o de problemes de salut dels nostres animals de companyia, la gràcia de tot plegat és que us portin els animals amb temps, que es pugui diagnosticar el que li passe, i quasi bé per tot hi ha tractament, oi?
Sí. Avui volia parlar precisament de la importància de continuar un tractament.
Clar.
Tant si és esporàdic, per una condició transitòria o puntual, com si és per un tractament d'una malaltia llarga o bé de per vida.
Mm-hmm. Clar. Bueno, potser les malalties cròniques la gent n'és més conscient, no?, que és un tractament de per vida.
Bueno...
Vale, o sigui, ja veig que t'has trobat de tot. Vale.
Sí, recordant el que dius, recordant amb l'últim cas de fer les revisions recomanades per l'especialista amb la finalitat d'ajustar la medicació segons vagi evolucionant cada pacient. Uh-huh. Perquè aquestes revisions serveixen sempre per ajustar aquesta medicació. Pot ser quan comencem ara parlo sempre de malalties cròniques o de llarga durada. Quan comencem potser necessitem un tractament més elevat, de més pastilles al dia, amb menys hores de diferència. Clar. Després per això serveixen les revisions, per ajustar aquest tractament.
Clar. Sempre dic el mateix, davant de qualsevol dubte, parlem amb el nostre veterinari o la nostra veterinària, que és el que ens avisarà. Però nosaltres no podem decidir, que no hem estudiat això, no en sabem.
Sí, hem de pensar que quan donen les pautes del tractament ho fan amb un motiu. No per gust el professional per donar medicació a un pacient... te diu, dona-li aquest antibiòtic, per dir un exemple, antibiòtic, durant 5 dies. Uh-huh. I al segon dia ja no li donem. No, aquell espai de temps ho fa perquè ha de ser efectiu aquest, ara parlant d'antibiòtic, uh-huh, davant de la infecció corresponent.
he
dit antibiòtic com podria ser qualsevol un acte de tractament per una dermatitis, per una infestació per paràsits, per al·lèrgies, per otitis... Quan te donen la medicació i te diuen tants dies i tantes pastilles o xerop o la medicació que sigui, exacte, cada hora és per un motiu.
Clar. No, a més, hi ha un altre motiu, que és que aquests tractaments, ells tenen unes fases i el cos reacciona d'una manera concreta a cada fase. Nosaltres això no ho sabem perquè ens prenem la mateixa pastilla els mateixos dies, no? Però perquè el tractament sigui complet s'han de passar per totes les fases.
Exactament. No perquè el veiem millor o el trobem millor al segon dia li deixem de donar.
No està acabat
aquest procés.
Clar.
Aquestes fases que molt bé estàs comentant tu.
Uh-huh. Suposo que us hi trobeu, no?, amb recaigudes.
Moltes. I ja no són només recaigudes, sinó que allargues molt més aquesta infecció o aquesta malaltia, el que sigui que estem parlant en aquell moment. Uh-huh. Si és algo puntual i nosaltres te diem que li has de donar el medicament que sigui durant 5 dies, 10 dies, hi ha tractaments que són molt llargs, igual són 15 dies, i tu li dones una setmana perquè el veus millor, aconseguiràs que no siguin 15 dies, siguin 3 mesos,
claro.
Perquè després tornarà a recaure pitjor, amb més força, perquè el cos haurà fet resistència i li costarà més curar-se de la condició que sigui.
Clar, clar, clar. És veritat, això. O sigui, no és... Ui, he tornat a empitjorar, reprenc el tractament i...
No, no funciona així, perquè
vigileu,
el teu cos ja coneix aquest... Sí.
Claro.
Perdó,
que... No, que és el que dius tu. El cos ja ha canviat, ja ha reaccionat i possiblement el virus o la bactèria, doncs també. I, per tant, potser l'hem d'atacar d'una altra manera.
D'una altra manera, amb una altra medicació, igual inclús tenim que fer proves i enviar al laboratori a quins components tu ets resistent o sensible, a quines medicacions, perquè, clar, ja no te serveix allò que t'he donat fa un mes enrere.
Clar.
El teu cos ja no li fa res, això continua la condició que tens i continua empitjorant.
Clar, 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 clar. Per tant, la importància, encara que ens semblin banals, que ens semblin absurds, ens semblin que el gos o el gat, escolta, és que està perfecte, i és que està perfecte per 2 dies que li queden, pues ja no li dono. No. Si acceptes el tractament, l'acceptes íntegre, de principi a final.
Clar. I el que em comentaves abans, de durada llarga o de per tota la vida, hi ha persones que als 4 mesos del tractament... Diuen, no, pues jo ja el veig bé, paro 2 mesos.
No, no.
I estem igual que el que he comentat abans. Tornen les al·lèrgies, o si és un cardiòpata es torna a ofegar, tornem i una altra vegada. I és pitjor sempre, clar.
Clar, clar, clar. Doncs escolteu, que per això tenim una veterinària o un veterinari, anar d'un veterinari, per poder anar, que ens diagnostiquin, afortunadament, i que si tenim qualsevol dubte els hi preguntem i els hi preguntem tot, que ells estan encantats d'explicar-nos-ho. Ara bé, no discutirem el diagnòstic, és a dir, i el tractament després. Podem buscar una segona opinió, si voleu, o una tercera, que a vegades és molt sa fer-ho, però si hi ha un tractament, si hi és i l'acceptem, s'ha de fer fins al final. Dic és que, a més, el que dèiem, després les recaigudes són pitjors i suposo que vosaltres, com a professionals, també és... Dius, hòstia, aquest animal, això s'ho hagués pogut estalviar, tota aquesta història.
L'animal i el propietari.
I el propietari,
perquè
sí.
També, clar, no és només l'animal que està pitjor i que ho pateix ell mateix, el seu cos, la malaltia que sigui. El propietari també ho pateix, perquè, clar, és més temps... ha d'estar més lligat, econòmicament parlant, clar, s'allarga.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
I normalment, quan passa això, a més de més medicació, són més proves.
Clar, 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 perquè s'ha de tornar a determinar, a veure l'abast, etcètera, etcètera.
Sí.
Per tant,
si ja no li fa reacció al seu cos aquell medicament, s'ha de fer un estudi a veure quin li anirà bé, i tot això són proves i laboratoris, són diners. I temps.
Doncs si aneu a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Seguiria número 11, ja ho sabeu. Un tractament per llarg o curt o absurd que et sembli, si l'acceptes, fes-lo fins al final, que després les conseqüències poden ser pitjors. Recorda que tenen un telèfon que t'atenen les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana o 365 dies a l'any, com vulguis. 973-266-388, és gratuïta, a més, 973-266-388. Allí trobaràs a la Ima Sabater i a tots els seus companys i companyes, Ima Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos. Los encuentros inolvidables. Una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem a la una de la tarda parlant de salut i de nutrició, ja saps que tots els dijous ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, a internet disantanutricion.es, a Lleida, entre d'altres llocs, però vaja, el seu centre neuràlgic, que és el carrer Alcalde Porqueres número 74, i després segueix-los a les xarxes socials, que a més són força actius i és la manera d'estar al dia, que a més et donen consells molt vàlids. El Cristian Didier és nutricionista, és investigador, és docent i, per tant, per mi, això és una cosa personal, però per mi és garantia de que parlo amb una persona que està al dia, perquè a més el món canvia i les informacions i el que avui creiem que és cert van canviant i no hi hem de fer mala cara que les coses canviïn. Per tant, que el Cristian estigui el dia de tot això crec que és un avantatge per tots plegats. Cristian Didier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día.
Lo digo porque a veces damos por hecho que cuando una cosa es cierta lo será toda la vida. Pues no, a veces cambian las maneras de investigar, las máquinas con las que podemos investigar y afinar un poco más los resultados y cosas que dábamos por hechas hace 20, 30 años, pues ahora nos hemos dado cuenta, porque sabemos más, de que no era así o de que ligeramente es diferente, con lo cual una persona como tú, vinculada a la docencia y al mundo de la investigación, aparte de ser nutricionista, es garantía de estar al día, porque todo cambia, ¿eh?
Pero además, cosas que dábamos por hechas que muchas veces no habían sido investigadas.
Ah, claro.
Esto también es algo que nos pasa, ¿no? Digamos que damos por hecho de que algo es así, por vox populi, pero no, nunca se investigó, ¿no? Y ahora con toda la línea que estamos teniendo, ¿no?, de el avance científico y tal, pues descubrimos cosas que estábamos por hechas, ¿no?, en otro sentido.
Sí, sí, totalmente. Oye, ¿te gustan los pistachos?
A mí me encantan, yo es uno de mis frutos secos preferidos.
Te lo digo porque este sábado es el Día Mundial del Pistacho, curiosamente, hay un Día Mundial del Pistacho. Estoy leyendo que es un fruto seco que tiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio, potasio, que contribuye a reducir la presión arterial, la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés, que es una fuente de vitamina B6, que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga, y que también contiene vitaminas K, E y B1. Claro, leyendo todo esto, tú dices, oye, yo cada día, ¿cuántos? Y hemos explicado muchas veces que es verdad esto, que tiene esto, pero que no nos tenemos que hinchar ahora pistachos, ¿eh?
Bueno, de pistachos se recomienda que hayan ingesta, se recomienda de frutos secos en general, pero el fruto seco se recomienda que se varíe.
Claro.
Tenemos que recordar ahí una cuestión de que se habla poco, que son las micotoxinas, que son los hongos que se refugian en los frutos secos.
Ajá.
Y entonces hay un tipo de hongo que se refugia mucho en el pistacho, porque tiene esta recubierta y tal, que digamos, personas que comen mucho pistacho todos los días de la semana, una bolsa cada día, podrían llegar a tener altos niveles de micotoxinas. Por eso se recomienda que los frutos secos se varíen, es uno de los motivos. Pues unos días unos almendros, otros días unos nueces, otros días unos pistachos. Pero el pistacho es una maravilla,
claro,
pero hay que variarlo también de lo que comemos.
Claro.
Entonces, hablando de la tensión arterial, que una de las recomendaciones es aumenta los frutos secos para reducir la tensión arterial, pero hay un montón de recomendaciones que supongo que las has escuchado, ¿no?
Vamos a hablar hoy, de la tensión arterial, porque es cierto que es uno de los parámetros que en la sociedad en la que vivimos debemos vigilar, porque no sé si por el estilo de vida, por lo que comemos o todo junto, se está tendiendo a tener una presión arterial elevada, que viene acompañada por el exceso de peso también, y la presión arterial elevada a medio y largo plazo da complicaciones de salud severas, ¿verdad?
Bueno, además la tensión arterial es una enfermedad bastante silenciosa, ¿vale? Es un síntoma como tal, que es muy silencioso. Es multifactorial, es decir, que la tensión arterial puede venir de muchos orígenes. Nosotros denominamos que tenemos que saber si es primaria o secundaria, es decir, si es secundaria a algo. Hay personas que tienen ciertas enfermedades que como defecto secundario, como secundariamente, se aparece la tensión arterial alta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades renales, de riñón, pues muchos de ellos pues tienen tensión arterial alta porque el riñón forma parte de un circuito, ¿no?, de sustancias que generan aumento de la tensión arterial. Entonces, la tensión arterial es multifactorial. Uno de los factores podría ser sobrepeso, la obesidad. No todas las personas con obesidad tienen tensión arterial alta. Se tienen que conjugar una serie de cuestiones. Pero es verdad que la tensión arterial tiene mucho que ver con los hábitos, independientemente de cuál es el origen. Una de las cosas que siempre pensamos es que la tensión arterial es porque la persona tiene sobrepeso, pero muchas veces no lo es. Es porque la alimentación le favorece a la tensión arterial alta.
Claro.
¿Vale? Que son dos cosas separadas. Sí que es verdad que el origen de la tensión arterial muchas veces es secundaria a un sobrepeso, pero la gran mayoría de veces es por malos hábitos, ¿no? La tensión arterial, al ser, tiene muchos orígenes. O sea, tanto desde la parte, digamos, de, por ejemplo, baja ingesta de agua. Si tenemos baja ingesta de agua o una ingesta de hídrica alterada, digamos, vamos a decir desregulada, en personas que tienen probabilidad de tener tensión alta o que ya tienen una tensión alta, la aumentan todavía más, ¿no? Digamos, pues es un mecanismo regulador. Entonces, la hidratación en una persona que ya tiene tensión arterial alta es básico, que se hidrate bien, que tenga un sistema hídrico pues muy regulado, que tenga una circulación hídrica adecuada, y es de las primeras recomendaciones que siempre tenga sobrepeso o no, ¿eh?
O sea, aquello que hablábamos cuando explicabas ciertas aplicaciones para llevar en el móvil, que yo me reía con lo de una aplicación que te controle que vayas bebiendo el día, oye, más importante que nunca, ¿eh?
Bueno, de hecho, se lo recomendamos a todos los pacientes que tienen tensión arterial alterada. ¿Por qué? Porque de esa manera le dan un poquito más de importancia a la hidratación y la hacen más consciente, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, es una recomendación. La segunda, básica, primordial, es el consumo de sal. El consumo de sal, porque recordemos que entre más sal comemos, más retenemos líquido en nuestro cuerpo, porque la sal es una sustancia que necesita líquido pues para diluirse, vamos a decirlo, ¿no?, en nuestro sistema. Ah. Entonces, entre más sal comemos y más mineral, digamos así, de sodio, pues más peor se regula la tensión, ¿no? Claro. Entonces, por eso se recomienda disminuir el consumo de sal de mesa, pero la sal de mesa a veces es el menor de los problemas. Recordemos que todos los alimentos, ya hay muchos alimentos que ya contienen sodio, contienen sal. Todos los alimentos prefabricados, precocinados, contienen grandes cantidades de sodio. Todos los productos, así como enlatados, ¿no? Digamos, el atún, las sardinas, estos son alimentos, en general los enlatados tienen bastantes niveles de sodio. Pero también el sodio, que está en la sal, es el mineral que tenemos que controlar. Todo el sodio no solo está en la sal, están muchísimos otros aditivos, ¿no?
Ajá, claro.
Pues para os hago el glutamato monosódico, si os fijáis, termina en un sodio, el edetato disódico, ¿no?, el citrato de sodio. Entonces, todos estos también añaden sal, aunque no es la propia sal de mesa, ¿no?
Claro.
Entonces, todos estos productos procesados ya tienen bastantes niveles de sodio y hacen que la tensión arterial esté. Por eso la persona que tiene esta situación, ¿no?, la tensión arterial, una de las recomendaciones que siempre hacemos, aparte de beber más agua o estar bien hidratado, es toma alimentos frescos, naturales, que tienen bajos niveles de sodio. En general, el sodio, los alimentos tienen, naturalmente ya tienen, pero no tienen grandes cantidades. Hay pocos alimentos naturales que tengan grandes cantidades de sodio. Los alimentos que tienen grandes cantidades de sodio, todos son procesados. Todos son los que la industria ha modificado, digamos, ¿no?
Claro.
El sodio es un buen conservador de
alimentos. O sea, que
¿no?
si comemos de manera natural, sin incluir procesados, en teoría podemos cocinar sin sal y sin añadir sal después, que no vamos a tener un déficit tampoco.
Que va. Vas a estar bien nutrido de sodio, vas a tener eso, porque el sodio es muy importante, que esté, no se puede eliminar al 100%. Pero claro, los alimentos ya te lo dan.
Por eso,
sodio,
y a la que incluyas algún alimento procesado, pues ya tranquilo que vas bien.
Totalmente, ¿no? Entonces, de vida va sobrado, ¿no? Como aquel que dice, ¿no?
Oye, ¿hay algún alimento de esos que te digo yo siempre que te lo tomas y te baja la tensión?
Bueno, y entonces hay alimentos que te ayudan a regular la tensión, por ejemplo, los alimentos ricos en... A ver, entonces, te hago un pequeño paréntesis aquí. La tensión arterial, al final, lo que hace es, digamos, que hace sufrir nuestras venas y nuestras arterias, porque lo que está ejerciendo es una presión en nuestras venas y nuestras arterias. Entonces, por eso es tan importante que esté baja la tensión y que esté regulada, vamos a decir, no baja, sino regulada. Entonces, hay alimentos que te ayudan a proteger esta salud de las venas y las arterias. Todos los alimentos cardioprotectores y venoprotectores pues nos ayudan a que esa tensión no sea tan agresiva en nuestras venas y en nuestras arterias. Uno de los consejos que la evidencia científica nos ha dicho ahora es los antioxidantes. Los alimentos ricos en micronutrientes, todas las frutas rojas, los tomates, los pimientos, todo lo que es las zanahorias, así los alimentos muy naranjas, ¿no? Pues las calabazas, los rábanos, todos estos alimentos son muy ricos en unas sustancias que protegen nuestra salud de las venas y las arterias. Uh-huh. Es importante incluirlas. Ahora, por ejemplo, vendrán todos los frutos del bosque. Hay que incluirlos porque estos alimentos nos ayudan a proteger, y no solamente porque tengas una tensión arterial. Todos los pacientes con diabetes, con colesterol, sufren, las venas y las arterias sufren, ¿no? Digamos, entonces aumentar este tipo de alimentos es muy importante para proteger nuestras venas y nuestras arterias de cara a estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, los alimentos principales son los alimentos frescos, los alimentos de temporada y los alimentos de color rojo, de color violeta, de color naranja. Entonces, estos alimentos son muy ricos en unas sustancias que protegen la salud arterial y nuestras venas, ¿no? Digamos. Entonces, aquí, si queremos ayudar, es disminuir la sal, priorizar la hidratación, aumentar el consumo de alimentos frescos, evitar los alimentos o disminuir los alimentos procesados, disminuir los alimentos que tengan muchos niveles de sodio y aumentar los alimentos que protegen nuestra salud de venas y arterias. Alimentos rojos, amarillos, calabazas y los de temporada, ¿no? Que nos ayudan tanto.
Muy bien.
Y entonces aparecen los alimentos ricos en omega 3 que también protegen la salud arterial. Entonces aquí es donde habrá nueces, pistacho, almendra y los pescados azules, ¿no?
Bueno, pues nada, mira, al final llegamos a lo de siempre. Comer de manera lo más saludable posible, lo más fresca posible y lo más equilibrada posible. Y no descuidar el agua, al cabo del día. Que tampoc el que us estresseu, medint a veure si són 2 litres exactes, eh? Doncs escolta, un dia en veuràs litre i mig i l'altre dia, doncs, 2 litres i mig. Però és agafar aquell hàbit de cada 2 horetes un got d'aigua, més o menys, eh? És una manera de parlar. Muy bien, pues nada, mira, hemos empezado hablando del pistacho y hemos acabado hablando de la presión arterial, que es veritat, es una malaltia silenciosa, però que va castigant tot el sistema circulatori i que des de a mig o llarg plaç pot donar problemes molt greus, molt greus. Per això, normalment, fixeu-vos que a les revisions una de les coses que et miren sempre és a veure com estàs de pressió arterial. Ho hem parlat avui amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, com sempre, un placer, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres busquem les senyals horàries, ens plantarem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, deixem aquí la emissió des de Lleida, ara busquem la darrera hora informativa, evidentment centrada al que està passant a la guerra, ja ho hem de dir així, entre Ucrània i Rússia, o la invasió de Rússia a Ucrània. T'ho expliquen els serveis informatius de la cadena COPE, i després arriba el David Velasco amb les escapades de la nieve. Des de Lleida tornem demà a les 12:20. Fins llavors, salut, adeu.